Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts. Dimarts, per als que heu pogut gaudir doncs, aquests tres dies de vacances, espero que els heu aprofitat ben aprofitats. El bon temps ha estat companyia per als que han pogut voltar per als mons d'Europa, per dir-ho així, més o menys, no per tota Europa, però bueno, per l'Europa propera sí. Avui tinc una forta representació involuntàriament del Comú Escaldenc, per dir-ho així. David Pérez Casas, benvingut.
Hola, bona tarda.
No he fet aposta, o sigui que ha sigut coincidències de disponibilitat vostres. Bruno López, benvingut.
Gràcies per convidar-me.
Bueno, els dos heu vingut motoritzats. Sabem que hi ha una campanya, com hem dit aquests dies, de controls. Us ha tocat o no, a vosaltres?
No, a mi. No? Jo he tingut la sort que tant aquí com a fora, és perquè la moto també influencia en això, però aquí no m'han parat mai per fer control de la campanya, dins de la campanya, fora de la campanya alguna vegada m'han parat, però dins de la campanya mai m'han parat, i fora de les nostres fronteres la casualitat aquesta de que vas amb moto a l'estiu, hi ha molts motoristes, i ni la Guàrdia Civil ni els Mossos d'Esquadra m'aturaven, i anaven molts que aturaven les R's i tot això, i la meva la deixaven passar, fins i tot em dia que continuïs. Això també depèn del motorista i del tipus de moto, que ja saben ells qui hi han de parar o no. Però campanyes d'aquestes no ho hem d'esperar només a l'estiu.
Sí, el que diu el Bruno David a vegades és l'aspecte que ja
transmet.
Ja canta una miqueta sobre l'usuari, no?
I el seroll, però bueno, a mi sí que m'han aturat aquí a Andorra, no amb aquesta moto, amb la que tenim gran, sinó amb la petita, amb l'escuta, sí que m'han aturat, i campanyes d'aquestes de sensibilització, i que bueno, doncs, per exemple, recordo fa 2 anys, penso que jo no portava els guants i va ser obligatori portar guants.
Al canvi.
I bueno, doncs un policia em va aturar, em va demanar documentació, llavors no em van sancionar, em van avisar que havia de dur guants, no? Bueno, em sembla bé, em sembla bé que es facin aquest tipus de campanyes, considero que se n'hauria de fer més, perquè sí que és veritat que al dia a dia veus gent circulant, bueno, una mica de manera temerària, i la moto és una cosa que s'ha de tenir sempre molt, molt, molt respecte, però bueno, sí que és veritat que fora de les nostres fronteres no m'han aturat mai ni per res, he fet bastanta moto per Europa i mai m'han aturat.
És cert que, bé, potser és un col·lectiu on, dius tu, David, cert que no diré volàtil, però molt divers a nivell dels usuaris, amb el bon temps, evidentment, més reivindicatiu per les carreteres, però també és el comportament i el vehicle que també condiciona a vegades també l'apreciació, diguem, de les forces de seguretat, volem dir, bueno, aquí tenim un client, no?, per dir-ho així.
Sí, sens dubte, hi ha perfils, no? Però, clar, doncs, els xicots joves que s'incorporen, que s'han tret el permís de conduir, que potser són més tenen, no sé, els hi vull més la sang, no? Una mica les hormones, suposo, no? I les ganes de córrer i pensar que no, que a tu no et passarà, que això és moltes vegades l'error freqüent, no? Bueno, la tipologia de moto que es porta, doncs també, no? Si portes, com tu deies, una R, doncs ja la moto aquesta ja t'incita. Si portes una moto més touring com la que nosaltres tenim, doncs bueno, doncs tampoc és que t'inciti a córrer tant, no? I veus a gaudir d'una altra manera de la moto, eh? Però bueno.
De fet, farem una encisa a nivell de seguretat. La gent no ho sap, però entre 25 i 30 per hora ja quan caus et fas mal. O sigui que els patinets elèctrics van viritats a 25 per hora, i quanta gent doncs s'ha fet una lesió, un canell, una cama, a 25 per hora, dius, caram, si anava en patinet, no? I...
Sí, la veritat és que és per veure. Ara que arriba el bon temps veu gent fent moto amb pantalons curts. Bueno, clar, dius, has d'anar una mica equipat, perquè és que si caus, encara que sigui poca velocitat, l'arrossegament pel quitrà és que t'estripa igual que un ganivet. I la gent, bueno, a vegades va això una mica, a mi no em passarà, i és terrible, perquè quan et passa, doncs, les conseqüències són molt, molt greus.
Sí, sí, et raspes, és una bona raspa el quitrà per la pell. Bueno, que els que ens escolteu aneu amb consciència i equipats o lo mínimament degudament.
Que ric, no passa res. A l'hospital hi ha un cepillito així de filferro, eh? Que ho treu tot, eh? Fins i tot les ganes de tornar a caure.
Això també. Bueno, després també hi ha el factor que sigui, diguem, culpa teva o per la teva temeritat o per, diguem, un element advers. Això també és un factor que pot passar.
Jo com a motorista el que més reivindico no és que hi hagi més controls, que al final haver més controls té doble cara. Vol dir que tampoc s'està molt a sobre de lo que és el motorista i que se li deixa fer fins que passa el que passa i després comencen els controls. Jo el que m'indico és fonamentalment a tot el nou motorista, sobretot els joves, que tu menciones, és que es facin un curs després de l'autoescola. O sigui, jo he après més en els cursos que he fet després, tant off-road com on-road, que els tenim aquí al costat, que són 200 euros, el que sigui, un cap de setmana. M'ho he passat bé i, a més, he tret manies. Perquè al final la gent, amb el temps, agafa les seves manies amb les motos i la confiança, el que dius. S'ha de respectar la moto i s'ha d'escoltar la moto, sobretot. Quan estàs a sobre de la moto, ella et diu molta cosa. El mateix que un ciclista. Has de sentir la bicicleta perquè a la mínima et diu alguna cosa i dius, aquí hi ha alguna cosa que falla. I després és... els joves, això de treure el silenciador, pues, ara ja sabeu per què us aturen. Ara ja sabeu per què us aturen.
Sí. Cert que les nits de descans a qualsevol parròquia a vegades sents passar qualsevol cosa que et dius la sonometria no és la que tenia que ser.
Sí, els decibels no són sí, està clar. Però bueno, una mica el que tu deies, Bruno, estic d'acord amb tu. I hi ha aquest factor que gent que no ve del món de la moto, que s'incorpora, que es treu el permís de conduir i de seguida té accés a una moto... doncs clar, hi ha un ensenyament que no han patit, no? Llavors et treuen el permís i ja de seguida passen a moto gran, bueno, és complicat.
Ara ha canviat, ja tenen que fer exàmens, que ja és molt,
però ja per exemple, jo tota la vida he fet moto, tota la vida vol dir, jo des dels 14 anys que faig moto, llavors moto de trial, moto d'enduro...
Com molts de la nostra generació.
Clar, llavors clar, ja... Jo quan em vaig treure el permís de moto gran, doncs ja tenies un bagatge, ja tenies, bueno, doncs seguies una mica el comportament, el que tu deies, no? Quan la moto t'està ensenyant una mica les dents i et dius, hòstia, fins aquí està el límit, no? Que, bueno, hi ha molta gent que s'incorpora al món de la moto i no té aquesta experiència, que és el que tu dius, potser valdria la pena passar per aquests cursos de perfeccionament o que et donen aquesta una mica suficiència.
Que penso que l'ACA algú té previst. Un altre cop, fa uns anys ha portat alguna cosa també de referent al que és a l'ABS i sense ABS i alguna cosa tenen previst.
Sí, igual que conduccions a sobre neu l'hivern i coses així. Benvinguts és perquè diguem, la prevenció doncs, és una eina bastant clau, per dir-ho així.
Sí, sí.
Parlant de soroll, bueno, hi haurà bon soroll per la parròquia d'Escaldes, colors de música, un cartell doncs, amb artistes doncs, més que de renom, per dir-ho així. Bueno, festes majors, apropa l'estiu, apropa festes majors, per dir-ho així, ja que sabem.
Sí.
N'hi ha una que us treu la primícia, que és la del Puyal, per dir-ho així, però després ve de les Caldes, per dir-ho així.
No, el Comú d'Escaldes estem molt satisfets i especialment agrair la feina que fa el conseller, el Valentí Closa, que hi esmerça molts recursos i perd molt temps per construir una oferta cultural de qualitat i amb els recursos que tenim, que no
són infinits.
Que no són infinits, no? Llavors, a part del Colors de Música, tenim el Festival de Jazz, que és un festival molt potent, que intentem a poquet cada any anar pujant el nivell, que no és fàcil perquè l'haver desaparegut una mica de lo que era el panorama, doncs costa, però bueno, estem en procés. I la Festa Major, que deia la Festa Major, no? Molt satisfets, a Escaldes estem molt satisfets de tota l'oferta que tenim i que tothom en pugui gaudir. Sí, és excepcional.
Sí, perquè Festival de Jazz, 41a edició, no? Aquest any, sí, si no m'equivoco.
Sí.
No, tenim el Josep Maria Ubach, que si ens escolta avui el saludem, que apassionat de jazz i bueno, sí, és un dels festivals que... Doncs,
sí, havia tingut molt renom i bueno, ara poquet a poquet, una feina de formiguetes, però s'està tornant a intentar col·locar en el que és l'escena dels festivals que es fan durant l'estiu.
Sí, el complicat en Festa Major és una miqueta la disciplina de la gent, la mancança d'aparcaments que malauradament totes les parròquies tenim, perquè tothom vol anar a Festa Major, si puc entrar, diguem, quasi en... diguem, el cavallito, per dir-ho així, o l'atracció amb el vehicle, ho podria fer, ho farien, no?
Bueno, a nivell de seguretat, ja lo de sempre. Aquest any, ara no sé si les festes d'Escaldes coincideixen amb les de Sant Julià o no, però sempre estem en aquell bàrem de l'any que coincidim i l'any que no coincidim. Sabem que l'any que no coincidim, a nivell de seguretat, és un any que necessita reforçar la seguretat ciutadana. I aquí també està la policia, els agents de circulació, serveis mèdics, i el Comú també està bastant involucrat en aquest tema perquè absorbeixes molta més massa de joventut a la nit i de gent també. Quan hi ha les festes de Sant Julià, doncs, ens faciliten a nivell de seguretat, no a la policia que s'han de dividir entre Sant Julià i Escaldes, però sí que això ja és tradició. Quan festes de Sant Julià i Escaldes coincideixen, ja sabem que la gent se'n va cap a Sant Julià.
Sí, em sembla que aquest any empalmen una miqueta, o hi ha un potser un dia i l'altre que estan a cavall.
Sí. Bueno, s'encavallen.
Serà un cap de setmana, diguem...
Intens.
Intens i llarg.
Bueno, de fet, ara, tots els caps de setmana, fins a mitjans d'agost, que se'n vagin de vacances, hi ha coses... Spartan, Jocs Olímpics, curses de bicicleta, trobades de festival de jazz, o sigui, tots els caps de setmana hi han coses i falten voluntaris.
La gent està massa complicada quan arriba el bon temps.
Sí.
Bueno, això és el que dius tu de voluntaris, en aquests jocs s'ha vist doncs una participació ciutadana, 825 voluntaris em sembla que hi havia, 500 eren els necessaris com a mínim, o sigui que
fins i tot vam comptar amb delegacions de França i de Mònaco a nivell de la Creu Roja també, que es van venir a donar un cop de mà, o sigui, hi ha hagut una bona participació a nivell de voluntariat. S'ha vist aquí una involucració de la ciutadania a nivell dels jocs, i això també s'ha de felicitar bastant aquesta gent que ha donat el seu temps per venir a ajudar tant els atletes com a organització, com a els visitants, com al públic. Se les ha de facilitar bastant, això.
Sí, jo vaig anar a Prat del Rull, on hi havia doncs, el menjador, per dir-ho així. David, ens vàrem veure abans dels jocs, em vaig dir, bueno, aquí ens espera una setmana molt bèstia.
Prat gran, perdó.
A Prat del Roure.
Prat del Roure, perdó. Ens vàrem veure abans del joc, vam dir, bueno, ara arriba una setmana per mi, per l'Anna Garcia i per més gent segurament del comú.
Sí. Intensa, sí, però recullo una mica el que deies, Bruno, jo el nivell de la gent de compromís que s'ha involucrat amb els jocs des del voluntariat és de lloar, és una cosa insòlita, és a dir, penso que ho deies tu, Enric, on calien 500 i ens van apuntar 800 i pico persones que d'alguna manera altruista cedeixen el seu temps i la seva disposició, perquè al final la gent pues, treu això de les seves vacances per ajudar, no? Jo ho trobo magnífic, eh? Jo trobo que com a país és un orgull haver organitzat aquests jocs amb els recursos limitats, que sempre són limitats i mai són prous, però sobretot que tinguem tota aquesta massa crítica de gent disposada a cedir el seu temps per participar en coses d'interès de país, ho trobo fantàstic. I, bueno, i després doncs, bueno, sí que és veritat que els comuns que hi hem participat doncs, no m'ha escatimat recursos d'instal·lacions i nivell de personal, i vull dir, tothom hi ha posat el 110%, vull dir que és una satisfacció. Com a país jo penso que hem quedat molt, molt i molt bé.
Bueno, hem deixat el llistó ben alt. A nivell de llistó alt, segueixo amb la parròquia d'Escaldes, perquè era notícia, 14.000 viatges en el primer trimestre de l'any per les dues noves línies de comunal de bus que ha posat en servei. La que més es fa servir és la d'Angulasters, quasi 7.500 persones. Bé, per l'entorn d'Angulasters, bé, perquè també treu una part de vehicles, diguem, en aquest entorn natural.
Sí. Sí, bueno, des del comú estem molt satisfets. Aquí hi ha el Bruno, que em podrà parlar millor que jo, perquè ell és l'encarregat d'alguna manera de que tot això funcioni, però estem molt satisfets de la resposta ciutadana. Sí que és veritat que bueno, quan es va fer aquesta reflexió, si havíem de passar de lo que era el bus a la demanda a fer unes línies regulars, hi va haver un cert debat, perquè, clar, al final...
Té un cost,
eh? Llavors, el bus a la demanda com a tal no ha desaparegut, és a dir, em canso de dir-ho, però totes les persones que necessitin un bus a la demanda i estigui absolutament justificat, el comú posi a disposició aquest bus a la demanda, però sí que és veritat que s'havia de reordenar una mica i per això es va fer tot això, no? Fet aquestes mesures i ara posats i fent una mica de balanç, doncs n'estem molt i molt satisfets, la resposta que ha tingut, perquè sempre hi ha els dubtes, no? Dius, fins ara funcionava d'una determinada manera, ara el girem això com un mitjó, quina serà la resposta, no? Molt satisfets.
Bueno, el David ho sap millor que ningú, perquè els informes se'ls passo també i és això, o sigui, el que era el bus a la demanda, el problema que vam detectar amb els últims estudis era que hi havia molts viatges al centre innecessaris, i això feia que arribessi sovint amb retards, que la gent sempre hi hagi bastant, que les queixes venien d'aquí, de que arribaven tard, que a l'hora que ells volien no podien fer-lo, i el que era el servei en si pues no estava funcionant com el comú l'agradaria que funcionés, i a l'usuari també. Aleshores, al reorganitzar-lo tot, la decisió presa pel comú i tant pel David com per tot l'equip comunal i per nosaltres, i assessorat per nosaltres, crec que és la més correcta. La gent ara s'ha d'acostumar encara li falta, però les dades que tenim són molt positives en aquest nivell, de que Vilar ja comptàvem que pujaria molt, també és que Vilars i Anglesters són molt semblants a nivell d'immigració, vull dir que els que viuen i treballen, a nivell d'immigració és molt semblant. Anglesters es recarga amb el tema turístic, que aquí també hi ha un debat que, evidentment, el bus té les limitacions que té, té les capacitats que té, que són 22 places, i s'han de redistribuir entre residents, treballadors que pugen i turisme. I això també és un tema bastant complicat que encara s'ha de treballar més. Després també hi ha les parades, que he vist alguna publicació per allà que es queixava molt de les parades, que sàpiguen que també estem treballant en això de millorar les parades, de donar un servei pues, més segur i més fiable. I de cara a la segona part, al segon trimestre, pues, també hi haurà canvis. Hi haurà algunes millores que la ciutadania ja s'entrarà, ja els farem arribar també aquesta informació de que volem millorar-lo millor i donar més servei encara a la ciutadania perquè es puguin fer aquestes migracions necessàries i en certes hores que ara per ara pues, les tenim bloquejades perquè els serveis són els que són, les persones que treballen també tenen que descansar. O sigui, hi ha hagut molta discussió, com ha dit el David, molts racionaments, moltes coses que pensar i decisions que s'han de prendre que no agraden a tothom.
Sí, bueno, això que agradi a tothom és que, malauradament, en aquest segle XXI tothom vol el màxim servei a cost sí. Zero, per dir-ho així, i que t'ho facin a mida, per dir-ho així.
Exacte, i després sempre hi ha, no és que jo vull, ja, però és que vostè vol lo seu i jo tinc que mirar lo seu i lo de 20.000 persones més. I s'ha de trobar un equilibri juntament amb el comú. Això no és una decisió només meva ni una altra persona que sigui al meu costat, sinó és una decisió d'un equip que al final se li planteja les solucions, no una, vàries, i després es decideix pues, la que trobem que és la més coherent, la més responsable i la que més s'adequa a lo que és la necessitat d'aquell servei.
Clar, perquè el Parascaldes, per dir-ho així, no direm la problemàtica, però la realitat és que Vall Central, per dir una manera, més un cantó de muntanya, un altre llera de muntanya, Anglesters, La Plana també, per dir-ho així, clar, són nuclis, hi ha un nucli urbà, diguem, més poblat, per dir-ho així, però també hi ha nuclis on hi ha un cert volum de població amb uns accessos que no són
exacte,
els mateixos.
Exacte, és que està aquesta problemàtica, sobretot d'Anglesters i el que és Vilars, que també és una part residencial de la parròquia, però també és una part en què la gent puja a treballar. Hi ha certs llocs que la gent puja per treballar allà. I aquestes dades, que nosaltres les tenim, evidentment, són les que ens diuen, escolteu, heu de fer això o fem l'altre. Però no és perquè ara arribo jo i dic, no, a mi m'agrada que aquesta línia en lloc de blava sigui de color rosa. No és així. Hi ha unes dades, hi ha un estudi, i després també hi ha la part dels privats, de terrenys privats, que s'ha de demanar uns permisos, s'ha de parlar, s'ha de pactar, no és tan fàcil.
No, el que es busca és una mica això, no? Una mica buscar la eficiència, que l'interès general vagi per davant sempre de l'interès personal, no? Que aquest bus, aquestes línies regulars, doncs ajudin a que la gent deixi el seu cotxe a casa, que es mogui en transport públic, perquè això ens beneficia a tots. Una mica el que deies tu ara, Enric, no? La Vall Central, doncs amb el nivell de congestió que té, que el dia a dia ja pràcticament col·lapse sense que ens vinguin visitants, doncs penso que tot el que es faci per aportar solucions de mobilitat, que la gent no hagi d'agafar el seu vehicle i es pugui moure amb transport segregat, penso que és bo. Sí que és veritat que és impossible satisfer a tothom, al 100% no arribaràs mai, però sí que és veritat que el retorn que tenim, doncs el retorn és bo. El retorn és bo, hi ha excepcions com amb tot, però el retorn i l'anàlisi que en fem amb les dades que tenim a dia d'avui, doncs està bé, estem satisfets.
Bueno, que sigui així endavant i que la ciutadania també hi posi una miqueta de la part seva de comprensió, perquè com dèiem abans, no farem un tratge a mi de tothom. Una notícia que hi havia, que el Comú de Camillo, el Comú de Canillo ha impulsat una línia d'ajudes per la restauració d'una cosa que és un patrimoni de la UNESCO, de la Pedra Seca. Clar, hi ha parròquies que en tenen més que d'altres. No sé si d'aquí un futur doncs, potser serà una cosa que s'extendrà a altres parròquies on també hi ha Pedra Seca. Clar, parlant de la parròquia d'Escaldes, clar, si agafem la Vall d'Almadriu, evidentment hi ha una part de Pedraseca també que, sí, sí, que, està, que està important.
Molt important, mm. Sí. Nosaltres al Departament de Medi Ambient, de fet, hi ha una brigada, que és la Brigada de Camins, que tenim gent amb unes titulacions molt elevades de margers que estan especialitzats en Pedraseca. És dir, es fan cursos que són gratuïts perquè la gent pugui veure el que és la pedra seca, que és una manera tradicional de fer paret que s'ha fet tota la vida en el que és el Pirineu, no? No he tingut ocasió de llegir la notícia aquesta del Comú de Canillo, però bueno, com a iniciativa està molt bé perquè la gent no ho deixi perdre, les parets de pedra seca. Jo penso que és d'alguna manera és emblemàtic del Pirineu, aquestes parets. I bueno, jo m'agrada la iniciativa, m'ho llegiré, no sé.
L'ajuda va entre 60 i 125 euros per metre lineal. Després no sé els requisits exactes que demana. Ara deies tallers, jo em recordo una vegada parlant amb un canter, un senyor que ja té una certa edat, em deia: "Una pedra té tres cares."
Sí, sí, sí.
És una frase que em va quedar, no? Em va quedar perquè justament ell posava pedra i em diu: "No, és que una pedra té tres cares." Dius, bueno,
sí, sí,
això s'ha sí. d'investigar, potser. Molt bé. Ja que us tinc aquí, que parlem de cares, bé, hi ha alguns que tenen la cara més dura que d'altres. Uns assessors financers sense escrúpols que enredaven gent gran, de majoria anglosaxons, dius, caram, dius, això és una miqueta feta la llei, feta la trampa, o malauradament, no diria en el nostre país, però en tots els països sempre hi ha el mal afortunat que es vol aprofitar, diguem, del, no el més feble, però potser el més vulnerable a nivell de manipulació.
És bueno, que... sí, perdona, ja... És una mica, és que tot el que està passant a dia d'avui, no? Al final, els incauts, pobres, no? Que ets un innocent i vas de bona fe, penso, ahir o abans d'ahir vaig rebre al mòbil un intent de phishing, no sé si l'heu rebut vosaltres també, que deia que no havia anat a recollir un parell de paquets, sí, no sé què, em demanant les meves dades.
Fa un parell de setmanes també, sí.
Sí, bueno, que és recurrent, no? El que passa que potser nosaltres tenim, jo potser, pues, la picardia i les habilitats necessàries.
Pues ja ens han donat aquelles eines de detectar-lo.
Clar, però potser la gent gran, que potser és la franja aquesta que sempre van, no? Pobres, doncs, són els més perjudicats, no? Llavors, no, que és lamentable. És lamentable tot el que està passant, aquests hackers, tot això, el que està passant amb, i ja et dic que hi van a buscar sobretot aquests perfils de gent gran, que segurament és més analògica que nosaltres, que pots, bueno, pues això, et vas formant o vas llegint més o vas veient per internet, no? Bueno, sap molt, molt, molt greu, molt greu.
Jo la setmana passada just vaig fer un curs d'això de seguretat cibernètica, dos dies, només per estar tranquil, per estar al dia i tot això, i la veritat bastant ho recomana a molta gent, i sobretot a gent gran, que hi ha alguna llar ens està escoltant. Jo us recomano que us posi en contacte amb el Centre de Formació Llarga Vida i que us passi el contacte d'aquesta persona, que s'explica molt bé i a més s'adequa al perfil del públic. I és el que dius, David, és com són les persones que estan desconnectades del món, sí, del món digital d'ara, perquè ara està tot per internet, però tot i així els que estan a internet també en cauen.
Sí, 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 sí.
No fa gaire el Comú d'Escaldes, el Departament d'Informàtica també ens fa fer una palestra referent a fer èmfasi en això del phishing, la ransomware, pues, totes aquestes tentatives de fraus, que són moltíssimes, i el Comú ha rep moltíssimes, igual que el Crèdit Andorrà, pues, entitats bancàries, el govern, són els principals objectius d'aquesta gent. Però després és el que dius, és lamentable és que... quan passi alguna cosa com la Dana, un terratrèmol, el que sigui, els primers en actuar abans dels cossos d'emergència siguin aquestes persones que no tenen nom.
No tenen nom.
Són els primers en actuar. O sigui,
són delinqüents.
En lloc d'anar a ajudar o ajudar les forces d'emergència a actuar, no, ells són els primers en actuar. A la Dana sembla que hi havia algú que trucaven o el que fossi, perquè si et dono dona'm el teu número de compte i et dono la llum en 5 minuts. I evidentment qui va caure, sí, sí, sí. La gent
són rapinyaires, és que no, sí, sí, tenen, sí, cap tipus d'escrúpol,
és increïble
el
ràpid que es mobilitzen.
Nosaltres, pues, això, no? Jo, per exemple, a la feina sí que és veritat que és recurrent, ens fan formacions perquè n'hi ha algun d'aquests intents de, fins i tot de suplantació d'identitat, mm-hmm, que capturen els teus contactes professionals i reps un email amb l'encapçalament d'algú que coneixes, que col·labores diàriament amb ell, i clar, et demana unes dades, clar. Vull dir, que nosaltres ens envien missatges d'aquests trampa i tal, hi ha com un petit un petit benefici que et dona l'empresa si no causen aquests paranys, no? Però vull dir, nosaltres perquè ja estem habituats, però aquesta gent, insisteixo, que és una mica més analògica, pobres, que ja estan, pues, bueno, pues, gent d'un perfil d'una edat que costa, pues, em sembla lamentable que ronyaires s'aprofitin de la innocència d'aquestes persones.
No, i després tinc el meu nucli d'amics i coneguts que ja ho saben, saben que odio els àudios i missatges, els odio. I si són àudios que superen el minut, pitjor encara, és que ni me'ls escolto. Saben que els odio, sempre els dic el mateix, és que esteu donant masses eines i massa informació, ja no és a la persona que estigui darrere d'un ordinador. Les mateixes IAs d'ara mateix ja les pots programar perquè et facin la feina per tu. Jo puc programar una IA perfectament, una eina que us va fent i la cara del David, pues la veu del David, i és el David. I tu no ho sabràs,
i tu en passes.
O sigui, ja, fins i tot la generació nostra i la nova que ens anem preparant, no, perquè és que això ho van perfeccionant, fàcil,
El frau aquest es va perfeccionant, clar, a mesura que hi van posant dificultats les entitats, els governs, ells també es van perfeccionant.
I nosaltres cada vegada ho fem més fàcil per ells també.
Bueno, clar,
perquè posem les nostres fotos, posem tot això sense programar el que és l'Instagram, sense anar a les... O sigui, el bàsic va... S'activa un Instagram i les preferències i la seguretat me'l deixo tal i com estan d'origen i després passa el que passa.
O sigui, és, bueno, s'ha d'anar amb compte amb el que penges, sí, les xarxes socials sempre s'ha dit. Vull dir, bueno, això...
del que dieu és cert que, i ho esmentaves, missatges d'àudio, l'altre dia ho vaig comentar en una altra tertúlia, 7 milions de missatges d'àudio cada dia, només per un dels dos països veïns, aproximadament. O sigui, clar, si ho posem a escala mundial... És una borrada.
És que hi ha missatges d'àudio que és més fàcil agafar el telèfon i trucar, no per la, per l'aplicació que diuen, però trucar normal, que molts m'envien àudios o el que sigui, jo li truco i diu, per què em truques? És més fàcil.
Sí. Vale? I és perquè més fàcil donar context
parlo,
en la conversa.
Tu m'escoltes, me'n parles i arribem a una conclusió. Però també vaig llegir un article que ara això cada vegada està més normalitzat, perquè el que ve ara, la joventut que ve ara, no té la capacitat que tenim nosaltres de reaccionar. O sigui, si tu em truques i em demanes alguna cosa, jo et dono una resposta. Ells ja no, aquesta facilitat que tenim nosaltres ja no la tenen, segons aquest estudi. Aleshores és, envia'm un correu, m'ho llegeixo, m'ho recapacito, reacciono, m'informo i d'això, i et dono una resposta. Sí que el concepte atenció al client és correcte, perquè al final et dono una resposta concisa és la resposta que necessites, però depèn de quines coses que jo diu, necessito una resposta ja, imagina't jo trucar al meu superior que estigui en un accident, que necessito una ambulància, enviar-lo un text perquè la llegeixi, perquè recapaciti, per enviar una ambulància. Hi ha coses que sí, hi ha coses que no, o sigui, la societat té que veure i valorar què es pot fer d'aquesta manera i que no. Hi ha coses que has d'agafar el telèfon i has de contestar sí o sí, i la resposta ha de ser ja.
Sí, del que dius, en plan de broma, és quasi per dir, escolta, aquí l'hemorràgia que té, què faig? El garrot on el poso? 5 centímetres més amunt o més avall? I tu què penses?
Més amunt, més avall, perquè si no després el balla, què em dirà?
O espera, faig un vídeo i te l'envio, no? O sigui...
Assumir responsabilitats.
Això dels missatges de veu, tot això, és que hi ha algun missatge que és el que tu deies, dius, hòstia, això ja no és un missatge, això és un podcast directament, m'has enviat 7 minuts de missatge d'àudio. Escolta, per favor, truca'm, que és molt més fàcil i segurament ho podrem resoldre molt més, i podrem donar context en la conversa i podrem participar, no? Però és com tot, les relacions personals sembla que s'estiguin perdent i la gent interactua més per la pantalla que parlant tu a tu i diguent-se les coses mirant-se els ulls, no? Trist, el balanç que em puc fer-ne és trist, perquè si hem d'anar cap aquí és una societat que jo no m'hi veig. Jo m'agrada, pues, això, poder el contacte, m'agrada parlar amb la gent, m'agrada copsar quina és la seva opinió, però de viva veu, no escoltant missatges o llegint converses per WhatsApp, no?
Aquesta espontaneïtat, doncs, estic a mantenir. Una cosa complicada per als fisioterapeutes, amb més de 2 mesos de llista d'espera, es té que fer, doncs, potser una anàlisi de la professió, de... el per què, el com i el quart, perquè clar, segons la lesió no et pots esperar 2 mesos per anar a fer una rehabilitació amb un fisioterapeuta.
Aquí potser el col·legi de fisioterapeutes hauria de dir alguna cosa, no? 2 mesos amb llista d'espera a dia d'avui per mi és inacceptable. Però el que tu dius, depèn de quina lesió, no pots estar sense que et visitin, no? Però no és només en els fisioterapeutes, eh? Passen
és,
altres...
És general.
Sí, eh? Jo, sí, sí. A dia d'avui hi ha algun especialista que té una agenda bueno, que fa por, literal. Jo,
També és cert que ens hem acostumat...
Perdona, els dermatòlegs, hi ha una llista dels dermatòlegs, et donen llista per d'aquí 4 mesos, 5 mesos, dius, hosti, és que potser no em puc esperar 4 mesos, és que potser algú m'ha de mirar què tinc aquí. Bueno, doncs aquí estem, no? Per això dic que no és només el tema dels fisioterapeutes, eh? Penso que va més enllà aquesta llista d'espera.
Sí. Això també és una mala costum nostra, perquè quan ja parlem d'anys enrere, que ens entenien al moment, o sigui, anaves a una consulta i t'agafaven a... Mira, aquesta tarda, vale, la població ha incrementat també, els nivells de vida també s'ha incrementat, i el que dius, a nivell mèdic hem de fer un replantejament. El Ministeri de Salut s'ha de replantejar com vol la salut d'Andorra, perquè ara mateix és això.
Clar, però no.
A Espanya és algo normal,
urgències...
perquè parles amb un d'Espanya i li dius 2 mesos per això, oh, pues a Espanya 6 mesos o 7 mesos.
El servei d'urgències nostre està col·lapsant també. És evident que no funciona com hauria de funcionar. Jo conec, perquè m'ha passat recentment, la meva sogra em va haver d'anar a urgències l'altre dia, es va estar 7 hores estirada en un passadís perquè no hi havia un box disponible. Bueno, doncs potser que algú hi prengui...
L'hospital ha quedat petit.
Però és que això va directament lligat amb els estudis de capacitat de càrrega. Quanta gent podem viure aquí? Tenim els recursos suficients? Tenim les escoles suficients? Tenim els hospitals suficients? Tenim les carreteres suficients? És que tinc la sensació, no, tinc la sensació, no, això ja és més que una sensació, és una opinió, que anem improvisant i anem posant pedaços en funció del que ens anem trobant. No hi ha algú que pensi a 20 anys vista.
Sí, aquesta visió de futur, n'hem parlat moltes vegades, és com fins quin topall podem tenir, tant comuns com govern, com serveis. Bé, és una cosa que també sobta que hi ha hagut 20 renúncies per als pisos de lloguer assequible a Canillo, perquè potser allà on estan ubicats, segons la demografia i les particularitats, per la gent que treballava no li anava bé o era massa...
Jo no penso que fos tant la ubicació, sinó els requeriments.
Exacte.
Els requeriments eren, clar, has d'estar pràcticament a les portes de la indigència perquè et donin aquell pis. Clar, és que algú hauria de replantejar-s'ho, això. I penso, perquè he anat parlant, penso que es farà, que baixaran els requeriments, perquè no... Insisteixo, eren... Dic, estaves a les portes de la indigència perquè et donessin aquell pis. Té poc i massa.
És que el problema de lo que és l'habit... La vivenda assequible, que encara no està definida, que tu saps que reivindico, primer definiu això...
La paraula és molt nebulosa, per dir-ho així.
Primer que es defineixi això i després ho parlem, però és el que diu el David. A mi també el feedback que m'ha arribat és aquest, que els requisits eren, escolta, jo vull anar, però és que els requisits mínims, perquè els supero per 100 euros o perquè els supero per 50, ja no me'l dones. No sé, si aquí sí que li llenço una gallina d'aigua freda a la senyora Marsol, digui, si a vostè li ha agradat la notícia de que ja han renunciat, a nosaltres i a mi no, preferia que heu agafat alguna persona, encara que sigui resident de Canillo, del Pas de la Casa o el que sigui, que segurament era el nucli, penso que era el que és el nucli més proper que van demanar per viure allà, i segurament de la Vall Central també, perquè la connexió, si algú té la possibilitat, si jo tingués la possibilitat que entre la connexió que hi ha de busos, tot i que van també sobrelotats, depèn de l'hora, pogués anar al Canillo, jo m'aniria a Canillo. Han volgut treure la notícia dient que com està Canillo ningú vol anar, això és mentida. El feedback que m'ha rebotat és els requisits que van demanar.
Definim, va, serem atrevits, definim la paraula assequible. Fem-ho com, per exemple, en un altre àmbit, països nòrdics, quan tens una exempció de circulació, correspon als teus ingressos, d'acord? Sabem, per molts paràmetres que sempre han dit, que una persona té que destinar com a màxim un 33% dels seus ingressos a l'habitatge, que és el que es fa quan es demana un préstec hipotecari.
Això també és el que diu la nostra Constitució.
Exacte. Però a partir d'aquí dius, molt bé, lloguer assequible què és? T'ho poso molt fàcil, una persona que guanya el sou base, 1.420 euros, si no m'equivoco, doncs és un terci el lloguer assequible per a aquesta persona. I a partir d'aquí fas una proporcionalitat de les persones que resideixen amb aquesta persona i la necessitat del nucli familiar. O sigui, l'equació és molt fàcil de resoldre.
El Gabriel ja ha portat moltes definicions i sempre va la mateixa. També hem de tenir en compte que el propietari al final té una vivenda que l'ha de portar al mercat i evidentment no ha de tenir un prejudici. També hem de ser conscients d'això.
El propietari busca un rendiment que és normal, jo això ho entenc, però dintre d'uns límits.
Exacte, és això. El que vaig reivindicar des d'un principi, quan vam començar les manifestacions, és això, de que el que reivindiquem aquí són les persones, o sigui, els propietaris que s'aprofiten, exageren i fan que pujar el preu pel seu benefici. Després, una persona que està de lloguer en un pis que ja està pagant 1.000 euros i cobra 1.200 euros de sou, no pugui continuar pagant. És que és això, o sigui, a més està fent fora aquella persona, per què? Perquè el vull pujar al preu del lloguer. Això és el que estem reivindicant al govern, de que això és el que heu de controlar, al final. Vivenda assequible, vale, pues anem a veure, en funció dels anys de construcció del pis, això la coordinadora de l'habitatge també té la definició, en funció dels anys de construcció del pis, del lloc on està designat aquell habitatge, si és al centre, si és a la fora de la parròquia, pues hi ha un preu i un altre. El que ha proporcionat el senyor Espot amb les seves polítiques ha sigut això, que un pis d'un edifici que té 40 anys i un pis d'un edifici que té 5 anys, per dir-lo, d'habitatge, amb els mateixos metres, parlem de 100 metres quadrats, puguin cobrar el mateix. Això no, senyors, això no. Anem a mirar-lo. I després les ajudes. Pues, si has d'ajudar l'habitatge, que ja porta més de 40 anys, li has de fer alguna ajuda, rebaixar-la a l'impost, pues, doneu-les alguna ajuda. No és només donar els diners, sinó un incentiu, sigui ell econòmic, a nivell d'impostos o a nivell de rehabilitació de l'edifici, perquè pugui també tenir un habitatge que pugui tirar endavant, perquè estem escassos d'habitatges. Segons un arquitecte m'ha dit que aproximadament un 20% de l'habitatge d'Andorra s'hauria de llançar a terra i tornar a construir, perquè ja superen els 40 anys. I necessiten reformes importants. I clar, una reforma, ara per ara, els propietaris s'ho pensen, evidentment que s'ho pensen. Entre guanyar-me gairebé 2.000 euros de la persona que entre, o a les famílies, o a... ja dic famílies perquè hi ha famílies visquent al mateix pis, entre guanyar-me 2.000 euros nets i haver de fer una reforma que no sé quan sortirà i he d'incrementar després a 3.000 o a 4.000 euros, s'ho repensa moltíssim. O sigui, està molt difícil el que és la definició de vivenda digna i després el que és a nivell de lloguer, ja no, bueno, lloguer parlem massa, però de compra fins i tot. El meu fill no es pot permetre comprar-se un pis aquí, perquè no estarà 40 anys treballant per pagar-s'ho, estarà 60. I després de jubilat encara s'ho estarà pagant. Els nostres pares que havien pagat el pis i després per lo que sigui, o perquè en la nostra època ja per emancipar-nos també difícil, es van tornar a hipotecar un altre cop, el que sigui, doncs encara, però és que els nostres fills directament s'han d'hipotecar 60 i 70 anys.
Això del panorama que dona el Bruno, David, em fa pensar una mica del Japó, que es feien hipoteques sobre tres generacions amb alguns.
Mm-hmm. Sí, és un disbarat, però és un problema en que a més té impacte sobretot sobre el teixit econòmic, evidentment sobre la gent, no? Però vull dir, és que el tema de venda és tan de capdalt, té tanta importància, que penso que governa d'anar més enllà del que s'està fent, que em consta que treballen, però encara ha d'anar més enllà. És a dir, ara t'escoltava amb atenció, Bruno, i deies que bueno, que potser algun edifici s'hauria de rehabilitar. Doncs jo aquí seria atrevit i diria, pues miri, li diria al propietari des del govern, vostè vol rehabilitar, nosaltres li financiem aquesta rehabilitació, però la condició sine qua non és que el preu del lloguer d'aquests pisos no pot superar doncs, un exigible. Mm-hmm. Que li vagi bé al propietari perquè em pugui treure un rendiment que l'ha de treure, perquè és un bé seu i és evident que l'ha de treure un rendiment.
En lloc de treure aquest rendiment en 5 anys, doncs que siguin en 20.
Però sí que és veritat que hi ha una cosa que és, doncs, el propietari ha de treure un rendiment. Una altra cosa és usura, que això ja aniria per l'altre, però que entregui un rendiment a mi em sembla absolutament normal que un propietari vulgui tenir rendiment. També he de dir que afortunadament no tots els propietaris són iguals, vull dir que això també hi ha gent en aquest país que és honrada i té pisos i es posa al mercat del lloguer i els cobrem uns preus doncs, que la gent els pot... Afortunadament encara aquest tipus de gent encara hi és, no? Després, el tema que n'hem parlat bastament aquí en les tertúlies, no? El tema dels pisos turístics, això ens ha fet molt mal. La quantitat ingent de diners que ha pujat aquí a Andorra a comprar, això ens ha fet molt mal. Van fer com ho van fer, vale, però algú hi hauria de posar remei. I pel que escolto, primer havien de ser 2.000, ara ja potser no són 2.000 pisos, que afloraran... Bueno, tot això a mi em genera dubtes, també, no sé què està passant, no? Perquè si tenien unes estimacions i deien que més o menys hi havia un ordre d'uns 2.600 pisos, que ara només en vulguin aflorar 500, com vaig escoltar l'altre dia, a mi em provoca vertigen. Hi ha alguna cosa que pel camí m'he perdut i algú no m'ha explicat.
O hi ha el que dius tu, David, que desinfli la llei d'oferta i demanda, que se'n sorti el mercat entre cometes i que ja no es pugui doncs, recaptar el que es volia recaptar, perquè tornarà a haver-hi una competència a nivell d'oferta i demanda també.
Bueno, és dir, això és evident. I contra més oferta hi haurà, més baixaran els preus. No? L'altre dia escoltava el president del grup parlamentari de Demòcrates per Andorra quan se li demanava pel tema del registre de la propietat i deia que, home, el registre de la propietat no pot ser públic. No, perdoni'm. El nostre entorn més proper, els registres de la propietat, són públics. Tothom ha de saber si el David té 100 pisos o en tinc un. I això tothom ho ha de saber, no per tafaneria, sinó per un tema d'higiene i transparència. El que s'està promovent ara, que aquest registre de propietat, que per mi és un registre de propietat a mitges, que només en cas que sigui un veí i hi hagi un tipus de... pugui demanar-ho, home, això em sembla, i seré suau en el terme, curtet. Perquè no ho és una cosa a mitges que ens quedarem, com sempre ens passa aquí a Andorra, és a dir, comencem les coses però després anem perdent gas i no som tot lo valents que hauríem de ser.
Perdent gas, aquí parlem de diners perquè el Tribunal de Comptes ha donat el toc a govern perquè hi han hagut 46 milions d'euros d'impostos que no s'han recaptat per dilatació de temps i altres coses.
I perquè han prescrit, no? Suposo.
I que han prescrit, dius, caram, al final, no sé quina part en proporció de l'exercici anual, però em sembla que estàvem parlant de 500 i pico milions de pressupost, és un 10%, quasi, eh? Clar, aquests 46 milions doncs, són pisos, són ajudes per família, són escoles, són professors,
Enric,
són moltes coses.
Això fa 20 anys enrere encara ho entenia, perquè anava tot en paper i boli i es podia extraviar una cosa. Però ara, amb la tecnologia que tenim, amb els sistemes informàtics que hi ha, que a més qualsevol cosa ens surt allà una alarma de, escolta, això està malament o falla això, que ho pots programar, li falta personal aleshores a duanes o a tributs. Tornem a lo mateix, s'han de replantejar això. Hi ha coses que s'ho tenen que mirar moltíssim i és el que diu el David, és que no han tingut una visió en el temps, de cara al futur, i ara estan col·locant parxes per aquí, parxes per allà i clar, el que són el tema funcionariat és el que és. Segurament els salaris són els que són i per això a tots, tant als comuns com a govern, hi ha molta gent que ja ni es presenten a les convocatòries, directament ja passen d'elles i queden totalment desertes. O sigui, el govern s'ha de plantejar-lo i després també ens tiren de les orelles perquè nosaltres, és que heu pujat, home, és que si no, no es presenta ningú. És competència deslial, com va sortir, no? Senyor, és que...
Que veiem competència deslial als comuns,
exacte,
a l'administració.
Això va sortir el senyor Espot i senyor Espot, sisplau, pensi-ho una mica. La gent també necessita pagar factures, necessita pagar hipoteques, el lloguer, menjar...
És que els requisits que es demana, i poso aquí un cas per haver-lo viscut en segona persona, per una feina a nivell de govern, d'administrativa... em sembla que era exteriors, B2 d'anglès, català, idiomes, psicotècnic, tal, 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 dius, aquesta persona, per lo que estàs demanant, se'n va al privat i cobra entre 2.000 i 2.500 euros.
És que tu no...
I li estàs proposant 1.500 euros de salari. Exacte.
És que tu mires el salari i dius, perdona? O sigui, he estudiat per alguna cosa, no? Ja, quan vaig fer informàtica ens contava moltíssim aquest acudit de, una empresa tenia un problema informàtic i no sabien on estava, tenien tècnics i havien mirat i això i no ho sabien. Aleshores han trucat a la persona que va dissenyar pues, la màquina i el sistema informàtic. Aquesta persona va arribar allà, va demanar una clau, se'n va anar en directe al lloc, en un cargolet, el va tocar i ja està. I diu, hòstia, pues, la màquina funciona perfectament, vale, enviem la factura. La factura posava pues, reparació, 1.000 euros. No, no, m'has d'enviar la factura detallada. Vale. Cargol, 1 euro, saber quin cargol apartar, 999. I van reclamar, evidentment, diu, escolta, com és que el cargol val 1 euro i, la, i lo de més 999? Home, perquè has de saber-lo, o sigui, el coneixement al final has de pagar. I si tu demanes això, B2 d'anglès, B2 de francès, més el català, C2, 1.500 euros. Perdona, m'estàs prenent el pèl o què? Els estudis també, vale? És com si agafes un metge i després de 8 anys de carrera, gairebé, especialitzacions entre una cosa i l'altra, 8 anys, no? Pues ara et pago 1.500 euros, perdona. No, oh, no, des... un pilot d'avió. Tu no pagaràs 1.000 euros a un pilot d'avió.
A l'hora potser sí, no? Segons que... l'hora de vol, no?
No, però és una paradoxa i el que apuntes és que a vegades t'han de pagar pels coneixements que tens, és a dir, no em pagues per la feina que faig,
exacte,
sinó pel que sé. Jo a vegades llegeixo el diari, sobretot amb el tema de l'acord d'associació, que hi ha molta gent que té la mania o l'argument és no, és que Mònaco... És que Mònaco ha dit que no. Però, anem a veure, però és que la realitat de Mònaco és que la gent potser és molt atrevida quan diu un cambrer a Mònaco, un cambrer està cobrant 3.000 euros i si ets una mica bo estàs cobrant 4.000 euros de cambrer. Quan està cobrant un cambrer aquí a casa nostra? És que clar, les realitats no són les mateixes. Per tant, el que faci Mònaco és molt respectable i jo no sóc ningú per jutjar-ho, però a casa nostra és una altra realitat. Què et vull dir amb això? Pues el tema dels salaris, és que és evident que els salaris estan completament desfasats, ja no en el sector privat, que sí, que també ho estan, però és que en l'administració també. I clar, quan els funcionaris demanen, jo ho entenc, que els funcionaris demanen més augment de salari, perquè a més és absolutament legítim demanar un augment de salari, i que això rep... El que provoque és en les xarxes, en els diaris, els encaputxats digitals, sí, que fan comentaris, un rebuig tan gran, bueno, doncs penso que també hauria de fer reflexionar la gent. És a dir, els funcionaris es queixen per algun motiu. El que també s'hauria de queixar potser és la gent que està en el privat i també queixar-se, perquè la situació aquesta de precarietat a nivell salarial aquí a Andorra és una evidència. Qui no ho vulgui admetre està dient mentides.
No, i el resultat el tenim, que molta mà d'obra qualificada s'ha anat per això.
I molta que vols fer venir, moltíssima, no trobes, per lo que parlàvem abans, pel tema de l'habitatge. Jo estic disposat a pagar bons salaris, però clar,
però,
bons salaris, però, clar, quan arriben aquí i diuen, escolti'm, de la meitat del que vostè em pagarà, ho he de destinar a llogar un pis, no em quedarà ni res, ni per viure, per tant, no podré ni estalviar ni un cèntim, per tant, em quedo on estic. Això també passa.
I després el que dius que, sí, els funcionaris, perquè tenen el seu col·lectiu, doncs a Escaldes no hi ha col·lectiu sindicalista, o sigui, això és el primer, no hi ha. Hi ha més parròquies que no tenen el seu col·lectiu sindicalista, per rebre, cadascú ens reivindica el seu. I després el que dius, a nivell privat, és que fins i tot els mateixos immigrants que van arribar van ser els primers que deien als nous benvinguts, no et manifestis perquè a Andorra no pots fer-lo. Sí, pots fer-lo. Pots fer-lo, és el que dius. Tant pot fer un funcionari com un treballador públic. Ara, el tema està de que si et vas a manifestar o si directament no vols anar a treballar i vols fer-ho, pues, empenyar-te amb el jefe que no vindrem cap a treballar, doncs pues no cobres. No cobres. Aquí no cobres.
Jo insisteixo, jo sempre defensaré a tothom que vulgui reivindicar una millora salarial. És que només faltaria, és que estem en ple segle XXI. Qui no ho vulgui entendre, és que em sembla que forma part del passat. És a dir, a dia d'avui, que algú reivindiqui una millora del seu salari és una cosa d'una lògica aplastant.
Ara ja no es tracta de reivindicar salari o condicions laborals, això. Ara les reivindicacions que jo veig el dia 1 de maig sobretot, és tornar a recordar a la ciutadania i als treballadors de que heu de reivindicar els vostres drets, continuar reivindicant i anar millorant. I tot i així no ho fan, perquè segons sembla ara les reivindicacions i totes les protestes i tot això es fa a nivell digital. Dius, vale, em sembla perfecte, però qui dona la cara?
Sí, cert que a vegades molta gent pensa que és més valent i és més eficient estar darrere d'una pantalla i deixar caure algú sobre la xarxa que no pas, diguem, doncs, passejar-se amb 400-500 persones amb una banderola i, doncs, fer veure doncs, el col·lectiu que és. Bueno, és un món
està canviant.
Diferent que s'està apropant tant a nivell de feines com a nivell de reivindicacions, com a nivell de percepcions també, amb el que deies tu abans, envio una resposta, l'analitzen aquests joves i et contesten després. L'espontaneïtat s'ha perdut.
S'ha perdut.
Bueno, us asseguro que les tertúlies no les farem en podcast, a través de missatges de veus que ens els enviem entre els uns i els altres. El podcast sí, l'endemà està disponible a la web de Ràdio Valira de la tertúlia d'avui. David Pérez Casas, moltes gràcies per haver vingut avui.
Moltes gràcies per convidar-me, Enric.
Un plaer tenir-te aquí. David López, gràcies per haver vingut.
David López, gràcies per dir-me David López.
Ni Bruno López, Déu-n'hi-do.
Gràcies a tu.
Jo sóc especialista per canviar els noms als convidats, o sigui que no és la primera vegada que em passa. Bruno, gràcies per haver vingut avui. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.